La veu d'alarma l'han donada als metges. El problema és cada cop més acusat. A Catalunya hi ha 6.000 persones, gairebé totes dones i joves i adolescents, que pateixen anorèxia. I també hi ha 18.000 persones més, aproximadament, víctimes de la bulímia, la malaltia que provoca una sensació d'ànec exorbitada, de sentiment de culpabilitat per menjar tant i després el que es menja es vomita. Les víctimes d'anorèxia són cada cop més joves. Ja es comencen a detectar casos entre nenes de 7 o 8 anys. 7 o 8 anys d'edat. D'altra banda, els cànons estètics han seguit una evolució tendent cap a l'aprimament continuat. Els responsables del Saló Gaudí Moda anuncien que no acceptaran models amb una talla inferior a la 38. La mesura ha tingut una molt bona acollida, tot i que es tracta d'una mesura aïllada al món de la moda, podria marcar un precedent, ja que sembla que ajudaria a lluitar contra el problema de l'anorèxia. D'altra banda, divendres vinent, d'aquí dos dies, el Senat crearà una ponència en el si de la Comissió d'Educació i Cultura en què s'estudiaran els condicionaments no sanitaris que influeixen en l'augment de l'anorèxia i la bulímia entre les adolescents. La Generalitat també afirma que prepara un pla de lluita. Avui volem analitzar les causes socials de l'anorèxia. Volem aprofundir en la relació entre la moda de finals d'aquest segle i aquests problemes, aquests trastorns alimentaris. En definitiva, ens preguntem si la moda i la publicitat són les responsables socials de l'augment de l'anorèxia. A veure què ens en diu Teresa Gimpera, que fa uns anys feia de model i ara és la directora de l'Escola de Models i Agència Teresa Gimpera. A vostè què li sembla, senyora Gimpera? Entenen la responsabilitat en bona part vostès?
Sí, però és que jo recordo, jo era model als anys 60 i precisament era l'època de models molt, molt primes, la Twiggy, la Shrimp, ingleses, jo desfilava per el senyor Pertegat, ens feia posar una cotilla molt apretada, o sigui,
el pit.
Eliminar corbes, tot el que fossin corbes femenines, intentar eliminar-les, no? I clar, no hi havia aquest fenomen, no? Evidentment, ara es fa molta més audiovisual, se'n parla molt més. Jo crec que la publicitat a nivell de dietes i a nivell de... Aquest dia vaig escoltar un anunci que realment s'hauria de retirar en aquest moment, no? Que deia, si vol vostè perdre una talla, parlaven de talles, prengui les pastilles tal, no? Crec que això és una tonteria, perquè la talla... Tota la vida hi ha hagut gent que té la 36, la 38, que la 36 li va gran, que gent alta, gent baixa, gent prima...
Però a veure, per desfilar els demanaven a les models que tinguessin una talla 36?
És que en aquell moment no recordo la talla que gastàvem, ni es parlava de talles, vull dir, ens feien la roba i la passàvem d'aquella manera...
Però vol dir que ara no és més estricte i vostès van amb la cinta mètrica i aquella noia que s'ha engreixat un parell de quilos de les anques i diuen, ei, reina!
Sí, això és evident, i a més pensa que és una professió, és com totes les professions, qui es vol dedicar a fer de model, evidentment sap que ha de tenir unes mides.
Però quines mides?
Doncs les mides, el típic 90-60-90.
Però vol dir que en tenen 90-60-90,
sí.
O sovint no s'hi arriba?
Sí, que n'hi ha que no hi arriben, però és que n'hi ha que de naturalesa són així. Jo tinc nenes a l'escola, o hi ha models, que una que em preocupava, i me recordo que un dia la vaig començar a pesar, i vaig parlar amb els seus pares, i és de constitució així. Vull dir, és
quan
que no,
pesava aquesta noieta?
Doncs 45 quilos. Però és de constitució, vull dir, tu la veus, han passat 3 anys, i continua estant prima igual, no està malalta, està sana, està seca. I què podem fer amb això? Clar, és que és un... Vull dir, d'acord que acusin a la moda, que acusin a la publicitat, que acusin a l'estereotip de noia prima, però això hi ha totes les edats, perquè la dona gran també, quan més prima, diuen que és més elegant i
però,
més maca i més
veure,
no sé què.
A veure, senyora Gimpera, quan fa uns anys veiem les models, feien cara de sanes, tenien colors.
Sí, però
colors.
És que aquí saps què influeix també, Sílvia? És el maquillatge, que això fan unes barbaritats. Tu agafes una revista o veus una desfilada de passarel·la i els hi pinten unes maquillatges amb ulleres per aquí,
això, aquí cares anava, de malaltes. Aquí anava, cares de malaltes.
Però és que això són els dissenyadors els que sí que han de canviar de xip, no? I de dir que la moda és una cosa de sana, i que perquè fa uns anys era moda, la moda molt cenyida, i precisament es buscaven noies amb corbes perquè el vestit els hi quedés millor. Ara torna a venir aquesta moda estirada, tota lànguida, tota no sé què, i això provoca que, a més, aquests maquillatges tan escarosos, perquè de guapes no ho estan.
Però llavors vostès, imaginem que vostè hagi de fer, no sé, una passarel·la allò amb unes models seves, i ve el maquillador i els hi vol fer aquestes ulleres allò fosques, encara totes de tenir la sida com a mínim, perquè tenen aquest aspecte...
O de drogadicció,
sí, una cosa així, i amb les espatlles tirades endavant, desvalgudes total. Vostè què fa? Què
home, és que si jo sóc la mestressa d'aquella desfilada, no ho deixo fer, evidentment. És que la gent agraeix molt més veure una cara maca i amb salut que no aquestes cares.
Llavors, per què triomfen aquesta mena de miralls, diríem?
Crec que en aquesta reunió hi falta un dissenyador de moda, que els dissenyadors precisament són els que marquen aquestes pautes. Els que, jo recordo, per exemple, a l'època meva, això que deia el Pertegat, esclar, no poden, per ells els és molt més fàcil dissenyar sobre d'un pal. Tu mires una parada i veus un vestit penjat amb un pal.
Els dissenyadors de moda diuen que això no és cosa seva, que és cosa dels mitjans de comunicació.
Com que no?
Tothom es treu una mica la responsabilitat de sobre.
No. Els dissenyadors, si la model fa més de 90 de malucs o d'anques, doncs no la voldran, perquè aquell vestit que està dissenyat sobre un cos que té aquelles mides i d'allà no pot passar. Vull dir que això són ells que han de variar. S'han intentat fer desfilades a Nova York de talles normal, per dir-ho d'alguna manera, talles 42, 44, que són talles de la gran majoria de dones que estem. Doncs no ha tingut cap èxit. És que, a més, que som tontos a nivell de credulitat. Veiem aquelles coses allà dalt de 1,80 m i amb aquests tipus i pensem que a nosaltres ens estarà igualment de bé aquell vestit. I intentat fer desfilades de gent normal i què passa? Que no venen la roba.
Què diu? Què diu el doctor? Què diu el doctor Lluís Sánchez Planell? Quin té la responsabilitat social d'aquest augment de les malalties de trastorn alimentari que per les xifres podríem dir que gairebé són com epidèmiques, no?
Sí, han augmentat, evidentment. No arriben a ser epidèmiques, però evidentment han augmentat. I no han augmentat solament en els últims 10 anys. És a dir, a Anglaterra, per exemple, que tenen un problema de trastorn de conducta alimentària molt important, ja van detectar un augment també molt important als anys 60 i als anys 70. Aquí ens ha arribat una miqueta endarrerit. Diria, per una banda, afortunadament, perquè podríem aprofitar l'experiència d'ells respecte a quina prevenció es tindria que fer. I responent una miqueta a el que està dient, fins ara realment els mecanismes de prevenció primària, és a dir, intentar actuar sobre possibles factors causals, en aquest cas de tipus social o sociocultural, no ha tingut massa èxit.
No ha tingut massa èxit. Per què han intentat fer, per exemple, els anglesos, que ara vostè s'hi referia?
Bueno, han intentat, lògicament, per una banda, fer una educació o intentar educar a nivell escolar i a nivell, diríem, de secundària als adolescents, als nois, respecte pues, a quin tipus de problemes poden existir en relació amb unes dietes exagerades, etc. Però el que és ben cert és que des de fa uns 30 anys s'ha anat imposant progressivament un ideal d'aprimament. I aquest ideal d'aprimament, que no és solament un problema de moda, sinó que és associar la idea d'aprimament, la idea de triomf, la idea de seguretat en si mateix, la condemna explícita i implícita de lo que és el sobrepès, de lo que és l'obesitat, etc. I tot això és ja un sistema de valors que està dins de l'Europa occidental.